A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant aquest espai que destinem un cop a la setmana a la sintonia de Ràdio Vilafranca a parlar de literatura infantil o juvenil, i ho fem cada setmana parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. Generalment organitzem el programa amb capítols, amb 5 o 6 capítols, en els que ens adrecem a una editorial en concret i ens faciliten, doncs, autors de les seves col·leccions d'infantil i juvenil. Però aquest 2024 hem optat per començar l'any una mica diferent. Hem començat l'any, ho vam fer la setmana passada, parlant amb Pere Martí, que és el coordinador del programa, explicant-nos com es presenta aquest 2024, i les dues primeres setmanes parlarem amb autors, però que no estan, diguéssim, que vinculats a tot un grup editorial, sinó que parlem de les seves obres en particular. I en el cas del dia d'avui, podríem dir que és gairebé un editor propi. De fet, l'editorial és Rafael Dalmau, però l'Oriol García Quera ha publicat ja 5 o 6 llibres d'història vinculats al Penedès. Bé, llibres d'història. Són, en aquest cas, és còmic històric. I avui parlem de Cartago Vetus, la ciutat perduda. Oriol García Quera, benvingut.
Moltes gràcies, Josep Maria.
Gràcies a tu un cop més per atendre la nostra trucada i per explicar-nos alguna història relativa, d'alguna manera, al Penedès. Tot i que després... Ara algú es preguntarà, Cartago Vetus al Penedès? Això ja, ja és un interrogant important. Però, en tot cas, sí que podem recordar una mica aquest teu pas pel programa 5 o 6 vegades, no? Perquè ja portes uns quants llibres publicats que tenen a veure amb el Penedès, no?
Sí, per circumstàncies a vegades buscades i a vegades casuals. Els darrers anys he publicat ja 5 còmics, 5 àlbums de còmic ambientats al Penedès, la majoria d'ells a Olèrdola.
I penso que, a més, fins i tot hi ha l'Ajuntament d'Olèrdola que està interessat en que segueixis publicant històries del seu territori, no?
Bueno, de moment acabem de publicar aquesta i fins ara, sempre, bueno, que n'havíem publicat un, doncs hi havia la incògnita de si continuaríem amb la col·lecció. Doncs ara estem en aquest punt, vull dir, veurem a veure si encara tot just el desembre ha aparegut aquest llibre. Ara veurem si hi haurà continuïtat, no? Aquest jo tenia ganes de fer-lo una mica perquè tracta sobre els arqueòlegs, l'arqueologia, que d'alguna manera també és un tema que està latent en els altres, però en aquest pren tot el protagonisme.
Clar, el primer era Terra de Frontera, en aquest cas situat també aquí al Penedès, a Olèrdola. Després hi va haver Cessetans, Pompeu, sí. Fabra, L'aventura de la llengua, aquest, diguéssim, que ja no tan vinculat, diguéssim, al territori, però sí Carlins, tornem a estar aquí també amb Guerres Carlines, Bruixes, Feudals i ara Cartago Vetus. De tots aquests títols, ja he dit abans que el Pompeu Fabra doncs no el vinculava massa al territori, però Cartago Vetus? Aquesta és la pregunta. Cartago Vetus?
Aquest és el misteri, no? Aquest és el misteri de... és com si fos l'arca perduda, el Cartago Vetus. On és Cartago Vetus? Això parteix d'un geògraf al segle II després de Crist, de Claudi Ptolomeu, que anomena la ciutat de Cartago Vetus i la ubica, bueno, si fa o no fa, pel nostre territori, no? Així en general. No acaba de detallar ben bé la situació. I uns segles més tard, bueno, hi ha uns teòrics, uns estudiosos que la ubiquen a Vilafranca, una possible ciutat cartaginesa fundada en aquell moment, doncs, per Amílcar Barca, per Aníbal, per els cartaginesos que van passar per aquí, per casa nostra, no? I aquesta és la incògnita. Llavors, al llarg dels segles hi ha una sèrie de gent que ha intentat, doncs, sostenir aquesta teoria o rebatre-la. Aquest és l'interès.
I en el teu cas, tu ja sorties amb una premissa, amb ganes de rebatre-la o de sostenir-la?
Bueno, a mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que aquesta teoria durés tant segles. O sigui, que realment fins al 1921, que es fa una excavació una miqueta, bueno, més científica que el que s'havia fet fins aleshores, al jaciment d'Olèrdola, doncs que fins al 1921 realment es situa Cartago Vetus al Penedès. I, de fet, anys després, als anys 70, encara es publica alguna guia sobre Olèrdola que sosté i manté que Cartago Betus estava situat on ara hi ha les runes d'Olèrdola, no? Vull dir que, noi, això, la investigació avança i no deixa de sorprendre'ns.
Però tu, evidentment, havies de situar la història en un moment determinat del temps, per entendre'ns, no? En una època determinada. No fas un recull històric de totes aquestes teories? I em sembla que la situes al 1770, aproximadament.
Bueno, en el còmic, en l'àlbum, hi han dos salts en el temps. O sigui que, de fet, vivim tres històries diferents. La primera és a finals del segle XVIII, efectivament. La segona és a finals del segle XIX. I la tercera és a inicis del segle XX. I d'aquesta manera també veiem amb quin esperit s'acostaven els estudiosos de l'època a les mateixes pedres, no? O sigui, el jaciment és el mateix, però la interpretació que se'n fa, o fins i tot diria la intenció en què s'hi va i el que es busca, és diferent. I llavors, bueno, és molt curiós, no? Doncs veure com al segle XVIII doncs, estaven emmirallats doncs, pel món clàssic. Al segle XIX potser els interessava més doncs, les glòries medievals i a començaments del segle XX doncs, la visió és bastant més freda i científica.
Uh-huh. I de fet, diguéssim que entre les tres parts, podríem dir, de la història, justament hi situes unes pàgines explicatives, no?, del moment, d'aquestes tres parts que
sí,
ens comentaves, no?
Per fer el salt d'època, faig una doble pàgina amb algunes imatges que acompanyen, bueno, perquè s'entengui una miqueta doncs, la història que has llegit ara, doncs, com va acabar, no? I et preparo una mica per la següent, per fer el salt aquest, que el primer salt és de doncs, 100 anys, i el segon és de quasi 50. I penso que és important perquè per contextualitzar una miqueta i per entendre que això, que els humans, vull dir, les restes que deixem, la pedra és la mateixa, però nosaltres canviem. No? I els nostres coneixements també canvien, no sempre de manera ascendent.
Aviam, explica't en aquest sentit.
Sí, que sembla que el coneixement sempre hagi d'anar endavant i doncs no sempre és així, no? No sé, això ho podem comprovar en l'actualitat, no? I, no sé, fa quatre dies, no sé, hi ha gent que encara nega una sèrie de fets històrics o, no sé, o pandèmies, no?, que hem viscut i que les hem vistes i doncs hi ha gent que creu que no han passat o, no sé, els negacionistes, no?, doncs, bueno, si un dia són majoria, doncs els llibres que escriuen, doncs, tergiversen
de gran.
La història.
No? De gran, no? Hem parlat de les altres històries. Terra de Frontera, els Sassetans, els Carlins, les Bruixes o els Faudals, que eren històries, entenc jo, una mica més èpiques que aquesta, en el sentit de que, clar, sempre hi havia, doncs, si no, espases, hi havia lluites, hi havia etcètera, no? Aquí, sí. En aquest cas, diguéssim que t'has moderat, no? Perquè aquí no és una història en la que trobem allò, batalles i èpica, eh?
Bueno, mira, això m'ho deien també amb el... A veure, el de Bruixa és molta èpica, no té, eh? Vull dir, és una història molt...
Sí, però hi ha morts, però també hi ha morts.
Sí, això sí, i tant. Per això m'ho dèiem, per exemple, del Fabra, no? I jo reivindicava l'èpica del coneixement, bueno, i ho visualitzava amb la pipa de Fabra, no? Vull dir, l'èpica de la pipa, no? Vull dir, ell no porta una espasa, però és un home que pensa molt i que fa canviar, doncs, d'alguna manera fa canviar el món, no? I a vegades més que si s'hagués lliurat una batalla, no? Penso que en el cas del coneixement, de l'arqueologia, estem una miqueta igual, vull dir, és apassionant, no? Veure com aquesta gent... amb els pocs mitjans que tenien, doncs, observant això, unes parets de pedra seca o unes construccions o fixant-se en com estaven col·locades les pedres, no? Doncs ells elaboraven les seves teories, no? I no sé, veure com al començament, per exemple, s'emmirallaven amb les peces concretes, i les traien del lloc d'on provenien sense cap mena de mania ni sense ressenyar, diguem, d'on les havien tret. I, en canvi, quan doncs, entra un coneixement més elaborat, més científic, més acadèmic, és molt important el punt on trobes la peça, no? Perquè en funció de l'estrat, de l'alçada on la trobes, doncs es pot determinar a quina època pertany aquella peça, no? Totes aquestes curiositats per mi són tan o més apassionants que la línia, diguem, de fets més política, més bèl·lica, no? Que al final, doncs una gent conquereix o s'instal·la en un territori, doncs perquè, sí, és veritat, perquè ha guanyat una batalla, no? Vull dir, però per mi, la veritat, t'ho dic en sèrio, és igual d'apassionant i potser cada vegada m'interessen menys les batalles i m'interessa més aquesta, la història de la gent, no? De la gent corrent i del coneixement.
Clar, a l'hora de dibuixar, doncs, el còmic, d'il·lustrar els personatges i l'espai, bé, l'espai el coneixem, no? Perquè està molt situat aquí a Olèrdola, concretament, però m'imagino que, com sempre, en els teus llibres t'ha calgut una preparació prèvia, una informació prèvia per intentar mostrar una imatge fidedigna a l'època, no? En el vestuari, en l'instrument, amb els instruments, en l'indumentària, no?
Sí. I en aquest cas, per tres vegades, perquè com que són tres èpoques diferents, doncs he hagut de documentar tres vegades, i no només això, el vestuari, sinó també una mica els estris amb els que disposaven per fer les seves investigacions. Aquí hi ha un quart personatge, a part dels tres que surten a cada història, que és el jaciment, que és les runes que queden d'Olèrdola. I aquí ha estat molt interessant veure com variaven, si és que variaven, al llarg dels segles. O sigui que aquest personatge entra en contacte amb tots els altres i interactuen de maneres diferents, no? Però, per exemple, hi ha, no sé, el campanar de l'església de Sant Miquel, doncs apareix a les tres històries i els interessa a tots, però per diferents motius. I això, aquest joc... has d'haver llegit la història anterior per entendre quan et fan allò, una guinyadeta d'ull, no? O hi ha una escena, per exemple, una vinyeta que és exactament igual que 20 pàgines abans, però en un segle diferent, i ser capaç de veure doncs, aquests jocs. Això és divertit, és un còmic que té més, en aquest sentit, potser té més d'una lectura.
I també assenyales, hi ha un apartat final en què dones informació una mica al respecte de com has treballat la història i també assenyales, o dius, que de fet tots els personatges protagonistes que surten en les tres històries són reals, són personatges reals. Només n'hi ha un, apuntes, que és el personatge de la Núria en la tercera història, que és de ficció. La Núria... Sí. Aquesta Núria de ficció no és la Núria Molist, la real, no, oi?
No, però és una miqueta un homenatge. O sigui, a veure, aquest còmic és un homenatge a tots els arqueòlegs o els estudiosos que gràcies a ells hem anat sabent coses sobre la nostra història, sobre el nostre passat. I, però clar, em trobava una cosa, que és que tots els personatges que han fet això al llarg de la història i que han estat ressenyats, tots eren masculins. I, en canvi, jo actualment, la majoria d'arqueòlegs que conec, o si no la majoria, doncs més de la meitat, són dones. I això també em semblava que era com una injustícia, no? Fer un còmic sobre els arqueòlegs i no posar-hi dones. Llavors, el darrer personatge que apareix, que és la filla dels masovers, que viuen a dins del jaciment, perquè en aquell moment doncs, era una masia, el que ara és el museu d'Olèrdola, doncs és una noia que està interessada per l'arqueologia i que s'insinua doncs, que a la llarga s'hi doncs, pot dedicar. No? Representa una mica també el futur i en aquest sentit també em semblava doncs, molt apropiat que fos una dona. Per època, per anys, és impossible que sigui la Núria Molist perquè tindria més de 100 anys en aquests moments, però sí que no és casual que es digui Núria.
Clar, perquè la Núria és la directora, podríem dir, de la seu d'Olèrdola, del Museu d'Arqueologia de Catalunya. I, a més a més, sí. Hi porta una colla d'anys sent aquí la responsable. Per tant, si jo crec que és ella la que coneix més bé la ubicació de la pedra a pedra de tot el conjunt històric d'Olèrdola, i en segon lloc estaries tu perquè l'has dibuixat unes quantes vegades, també,
La Núria m'ha ajudat molt amb tots els còmics que he fet. Sempre ha estat, tot i estar sempre carregada de feina, sempre m'ha respost als correus ràpidament i quan ha convingut hem fet una entrevista i s'ha mirat esbossos i dibuixos perquè tot fos realment creïble. I estic segur que a la llarga la Núria potser, vull dir, és un personatge que per què no, algun dia pot tenir d'aquí, no sé, 50-100 anys, un còmic dedicat amb el que tot el que ell ha fet al jaciment d'Olèrdola.
En un moment o altre em penso que expliques que... Bé, expliques, sí, dius que hi va haver algú que va insistir i assenyalar en que el que s'hauria d'haver fet a Olèrdola des d'un bon principi era excavar, excavar, excavar fins a trobar, diguéssim, el fonament de la seva inici d'història, no? I potser aleshores s'haurien plantejat dubtes sobre si és Cartagobetus o no és Cartagobetus Olèrdola, no?
Clar, clar, això és quan ja s'adquireix una visió, un coneixement més científic, lògic és de dir, bueno, a veure, aquí tenim un turó que a sota trobarem la roca. Doncs amb els coneixements que ja tenim ara, anem tirant avall i anem descartant èpoques, i a la que toquem la roca vol dir que en aquell moment es va construir la ciutat que coneixem ara, no? Però aquesta visió, que sembla com molt lògica, no, vull dir, triga uns segles, això, a que arribem a pensar d'aquesta manera i que siguem conscients que doncs, baixant i anar superant estrats, doncs, al final podrem fer la teoria, no? Vull dir, abans, quan s'excavava una mica, doncs, traient terra, traient pedres i buscant la peça, i en base a la peça es feia la teoria, no? Sembla mentida, però és així. Clar, és allò, toro passat és molt fàcil, no? Dic, ostres, que tontos que eren, no? Però, bueno, potser nosaltres ara també estem fent un tipus de, no sé, ens tornem bojos amb el carboni 14 i potser d'aquí uns segles això semblarà com de nens petits, no?
És possible, Oriol. Aquest llibre, clar, ja fa temps que el vas dibuixar i que el vas pensar inicialment, que el vas escriure i dibuixar, perquè es va publicar a finals d'aquest any passat, no? D'aquest 2023. Sí. I la pregunta és, estàs ja amb alguna altra història? Estàs pensant en alguna altra història?
Mira, jo, ara en aquests moments no, perquè jo, també, com que això són projectes llargs, jo estic 2 anys des que començo fins que es publica a cada projecte, quan acabo un projecte d'aquests quedo bastant, la veritat, quedo bastant buit, eh? Em trec com un pes de sobre i necessito una mica refer-me 2 o 3 mesos perquè creativament tornar a estar diguem, actiu. I també és veritat que llavors, mentre faig un projecte d'aquests, dic que no a moltes feinetes així petites que se m'acumulen i que són les que estic fent ara. O sigui que ara no tinc temps massa de pensar-hi. El que sí que tinc és un calaix, jo li dic el calaix de les idees, que sí, hi ha una llista de temes llarga, que qualsevol dels temes que hi ha es pot reprendre i activar-lo, no? Però tampoc no vull fer-ho això, perquè estic, doncs, això, fent unes feines més curtes, que m'ho estic passant molt bé, molt interessants, i tinc el cap ficat amb això. Llavors, si em fas la pregunta d'aquí un parell de mesos, llavors potser ja tinc alguna cosa que em comença a ballar.
Et tornem a trucar d'aquí un parell de mesos. Però, clar, el que m'imagino és que, de moment, Olèrdola és un pou sense fons, és a dir, que et pot generar més històries. En l'època, clar, ha estat un lloc habitat durant molts anys i suposo que et deu generar infinitat d'històries o possibilitats d'històries, no?
Clar, Olèrdola tens... Olèrdola, o sigui, tens la joia del jaciment que allà pots ambientar. Bueno, és que, vull dir, no sé, podria passar-me la vida ambientant històries a Olèrdola en diferents èpoques, eh? Vull dir, perquè a més ho pots... Tens el referent, no? Tens allà el monument que et marca les èpoques. Però també és veritat que qualsevol municipi de Catalunya... O sigui, vivim en un país amb tanta història que ja em diràs a quin poble no es pot ambientar una història, no sé, de bandolers, o això, de bruixes, o pobles de la costa, doncs de pirates... És que, vaja, no ens ho acabarem, no? I sí, és veritat que hi ha potser municipis on queden menys traces de les civilitzacions que els han habitat abans, però això no vol dir que no hi fossin.
Clar,
no s'acaba.
Nosaltres estem amb un programa de ràdio que sempre el presentem com un programa dedicat a la literatura infantil i juvenil, però, de fet, diguéssim que històries com aquesta teva, i de fet tot el que tu has publicat, no el podem situar en infantil i gairebé potser tampoc ni en juvenil, perquè són còmics històrics que poden interessar, sí, als joves, evidentment, però també a la gent de qualsevol edat, no?
Sí, 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 sobretot a la gent adulta, i que té ganes de conèixer el seu passat, i a veure, són còmics molt documentats i que per documentar-los jo m'he reunit amb la gent que en sap més. O sigui que en aquest sentit hi ha la garantia de que estan treballats. El coneixement, com queda demostrat aquí, no s'atura, i potser si aquest mateix còmic, si el repetís d'aquí 25 anys, potser hi hauria alguna dada afegida que ara no tenim. Però sí, de tota manera, jo m'he trobat sorpreses, a vegades gent que em diu: ah, sí, això li agradarà al meu fill que té 8-10 anys. I dic: home, però potser l'heu de llegir junts. Diu: no, que li agrada molt llegir. I a vegades també em sorprès. Això sorprèn, perquè no deixa de ser, el món dels arqueòlegs, no deixa de ser una mena, això, uns Indiana Jones, no?, que remenen, busquen coses del passat, i en aquest cas jo diria que no trobaràs un Indiana Jones, però sí que trobaràs les figures, el tipus d'arqueòleg sobre el que es van inspirar per després, doncs, crear aquest superheroi, diguem, que això, que salta dels avions, no?, i que va disparant els enemics, no?, vull dir que això... Però... L'origen, al final, és això, no? És una persona que s'interessa pel passat i que busca interpretar-lo.
I que busca coses perdudes, com Cartago Vetus, la ciutat perduda, que és el títol d'aquesta història de l'Oriol García Quera, aquest còmic històric i el que, com sempre, t'hem de felicitar per la feina feta i emplaçar que d'aquí 2 mesos doncs, comencis a treballar també amb alguna altra història. Oriol, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.